Molt bon dia a tots. Dilluns 28 de novembre comença el Lloret Esportiu, programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. El Club de Futbol Lloret va superar la Fundació Hermes per 4-0. Els lloretans van protagonitzar un gran partit i van vèncer amb dos gols de Peti, un de Josep Maria Major i un altre de Carlos Gómez. Amb aquesta victòria, l'equip se situa al tercer lloc de la classificació amb 19 punts. A més, continuem sense saber què és perdre com a locals. Escoltarem les reaccions de diferents protagonistes al llarg del programa. De què més parlarem, Moisés García? Bon dia.
Molt bon dia. El Club Vòlei Lloret va superar el Tiana per 3-0. D'aquesta manera, les lloretenques ja s'han classificat per la fase d'ascens de manera matemàtica. Parlarem amb el president de l'entitat, que és Miquel Gràcia. Per la seva part, el Club Unió Futbol Sala Lloret també va guanyar, va ser per 4-2 davant del Prosperitat. Entrevistarem Josep Maria Rivera i a la part final del programa també comentarem els resultats de la cursa Jan Boen, on va participar l'atleta lloretenc José Luis Blanco.
Comencem amb els controls. Josep Altafulla, us parla Moisés García i Alfons Serrano.
Lloret Esportiu.
Escúchame, llaman astro, maestro, ladrón del balón.
Secuestro.
Y el Jabel y en la calle nadie se va de los nuestros.
Somos diestros,
sí.
Piénsalo antes de enfrentarte, que nuestro fútbol es ciencia y cada regate es un arte.
Dile a vuestro portero que no salga a buscar setas.
Oye, tu tierra se pierde mis juegos de bicicletas.
Ten cariño al este.
Parlem de futbol sala, parlem d'una nova victòria del Lloret, aquesta vegada 4-2 davant del Prosperitat. En definitiva, el que compta és ser fort a casa. Senyor Rivera, bon dia.
Hola, bon dia.
No?
Sí, sí, ja ho vam comentar la setmana passada, que era important mantenir els punts de casa i després a fora poder treure el màxim número de punts possibles.
De fet, és un resultat força ajustat, aquest 4-2, no?
Sí, molt ajustat. Bé, el partit va anar bé, vam ser bastant superiors. El que passa que quan no mates un partit anàvem guanyant 3-1, el partit anava bé, i vam entrar els últims 5 minuts, en lloc de marcar el 4-1, el 5-1, no vam errar algunes ocasions, i l'equip contrari va marcar el 3-2, i es van posar a jugar de 5.
Ja.
I llavors a patir, no? I a patir, allò, bé, així com feia unes quantes jornades a casa amb el Penedès, vam empatar 7, faltant pocs minuts, doncs aquí doncs, bueno, vam tenir la sort que l'equip contrari no va marcar i en l'últim minut vam marcar el 4-2.
Bueno, això del futbol sala és sempre una espècie de loteria al jugar de 5. Hi ha entrenadors que ho tenen molt clar, ja que són molt reticents, n'hem parlat ja alguna vegada. En definitiva, jo crec que és una situació de partit que s'adona i que l'has d'aprofitar. Vull dir que t'has de perdre per perdre t'has d'arriscar.
Sí, clar, aquí vas perdent i vas perdent només d'un gol, llavors doncs, el que intentes, bueno, doncs és mirar d'aconseguir alguna superioritat que et permet el reglament. I bé, clar, ho has de tenir ben treballat, tant en atac com defensivament, no? Perquè a vegades et pot sortir bé i a vegades et pot sortir malament. També depèn de l'equip contrari o de l'encert que puguis tenir l'equip que juga de 5.
Evidentment que la cosa és així. Aquesta setmana hem tingut tota la banqueta sencera?
No.
No.
Perquè l'últim partit de casa hem tingut una notícia molt desagradable, perquè un jugador important té els lligaments creuats trencats.
Déu.
I llavors, clar, tenim un parell de jugadors importants lesionats de llarga durada. Però bé, tenim un equip i una banqueta àmplia. El juvenil també és molt important.
Ja.
I aquesta setmana podem jugar amb dos juvenils i bueno, no passa res. faltaven 5 jugadors.
Déu-n'hi-do, te faltaven mig equip.
Sí, sí, bueno, de 14 a 5, pues ja em diràs. Però bé, bueno, és el de sempre, no? Si els resultats no acompanyen, dius, quina mala sort, no tenim la plantilla completa, però podem dir que, a pesar de tot això, anem tirant endavant.
La setmana passada, em sembla que era, parlàvem a... No, amb tu no era, em sembla que era amb l'entrenador.
Sí.
Sí. I parlàvem de, a vegades, les sorpreses que es poden donar o lo difícil que és guanyar segons quines pistes. Arenys 5, Arraona 2.
Sí, Arenys de Mar. Jo era una de les pistes on podia punxar l'Arraona. L'Arenys de Mar és la pista, per dir-te, més difícil que hi ha a la categoria.
Ja.
És de la nostra.
Sí, sí.
Llavors, sí, és una pista molt difícil i jo comptava o desitjava, a lo millor, que era una de les pistes on l'Arraona podria punxar i efectivament s'ha demostrat. És una pista molt petita, és pista tipus hockey de rajola, a més hi ha la barana tocant a la línia, o sigui que és una pista molt, molt, molt difícil. I bé, bueno, sí, s'ha donat la casualitat que el líder ha punxat allà i estem empatats a punts.
Exacte, el que tampoc ha afluixat és el Parets, vull dir que aquesta lliga serà a mata i de golla, bueno, com totes, però vull dir,
sí.
Clar, ara ens trobem a Raona 19 punts, Lloret 19 punts, Parets 17, vull dir que,
sí,
clar,
sí.
El Parets no va perdonar tampoc, se li va donar l'opció i, clar, jugava a la pista del Cué, però bueno, sí. 3 a 5 va guanyar el Parets, no?, el Racing de Pineda.
Sí, 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 ja estem, de moment sembla ser que som els equips que... Però això pot donar moltes voltes. Si tens un parell de partits dolents i d'això, pues, bueno, es pot girar, però bueno, en principi sembla ser que la cosa pot anar per aquí.
Tenim moltes possibilitats amb la setmana pròxima, el dissabte que ve, a 2:15 de 8, el Sant Vicentí, és a dir, no sé si, clar, els entrenadors o la gent del món del futbol em diràs que encara que aquest equip sigui, doncs, el penúltim...
Fia-te, sí.
Exacte, eh?
No te'n fies gaire. que sí, anem a la pista del Cué, bueno, el que havia estat fins al Cué i d'això, però no te'n fies gaire perquè aquesta setmana em sembla que ha estat al Segarra, no ha pogut guanyar allà.
No, no, a 6 han empatat.
Ah, per això, que bé, bueno, els partits, com sempre, no? S'han de jugar, s'han de... Jo, a vegades tenim la sort que estem en una dinàmica positiva, no?, de resultats, i sembla ser que això, perquè clar, portem dos partits seguits molt durs, tant el que vam guanyar 2-4 a Mataró com aquesta setmana, que per dinàmica de resultats hem guanyat els dos partits, però perfectament els podíem haver perdut tots dos.
Mm-hmm.
Llavors, clar, és el que parlem, no? Estem en una dinàmica bona, tant de joc com de resultats, i això, vulguis o no, pues, fa que l'equip pugui tirar endavant.
El fet és aquest, però, clar, un... No sé, probablement és, Rivera, la categoria, o sí, jo diria que és la categoria més boja del futbol sala amb molt de temps, perquè tu parles, bueno, doncs nosaltres vam guanyar a Mataró. Ràpid de Santa Coloma 2, Mataró 5.
Sí, 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 sí.
Vull dir, és que els resultats són bojos, aquesta, amb el que portem de jornades, que en portem 8, eh?
Sí, però bojos amb el sentit de que si tu mires la classificació i no coneixes els equips, pot ser que diguis, bueno, aquests resultats no es poden donar, però sí que es donen. Qualsevol equip pot guanyar qualsevol en aquesta categoria.
Això.
I et trobo que dic que és més difícil que la categoria de sobre. T'ho dic de veritat, eh? Jo, aquest any, perquè tenim l'equip més compensat i millor que l'any passat, però trobo que hi ha equips més difícils que la categoria de sobre.
És que no sé qui parlava, que em deia els tres primers d'aquesta categoria jugant en la categoria que jugàvem l'any passat, doncs estaríem del mig per amunt.
De meitat en amunt, efectivament. Sí, això, ja, això també t'ho dic. I és així. Sí, llavors, bé, jo no sé si amb altres esports o amb el futbol passa, però jo et dic que aquí a Futbol Sala hi ha categories inferiors, que hi ha equips molt, molt bons, millors que d'equips de categories superiors, no? Llavors, bueno, és una categoria, sempre s'ha dit, és una categoria molt difícil, i és molt difícil pujar de categoria, i més a la primera temporada que has baixat, no?
Ja, ja.
Ahir estava parlant, hi havia partits amistosos de les seleccions comarcals a Malgrat, que tenim, per cert, tenim un entrenador que està amb la selecció infantil, i llavors el, ho estava parlant amb el de, amb en David Rivera, l'entrenador del Mataró, que està a tercera divisió, que hem estat molts anys jugant i ens coneixem de fa temps, i ho estàvem comentant, no? Que ells també van baixar una vegada, van tenir que estar dos anys per poder tornar a pujar, i tenien equips molt bons, i costa molt pujar. I bueno, a vegades, pues, bueno, pues, i a vegades és important donar dos passos enrere per fer-ne un endavant, no? Què ens ha passat a nosaltres la temporada passada i aquest any.
Ja, ja. Sabem alguna cosa en concret d'aquest Sant Vicentí, Rivera? Se l'ha vist jugar?
Un equip de fa molts anys, jo me'n recordo que fa anys havia estat a plata aquest equip, I llavors, bueno, doncs, en principi no tenim, va baixar moltes categories, va anar avall, 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 i sembla ser que han tornat a reflotar el club, i bé, no és que tinguem gaire idea, però sí que la seva pista és una pista molt difícil, com totes, per dir-te, pràcticament totes amb aquesta categoria són difícils. Bueno, doncs anirem a lluitar després del Barça-Madrid, encara sort que ens han posat a 7:45, però bé, bueno, intentarem fer tot el possible i que la dinàmica de resultats continuï.
Sembla mentida com ho paguem tots, això del futbol per la televisió.
Sí, sí, clar. Sí, a més, si volem que vingui gent al pavelló, hem de mirar que no coincideixi. Suposo que amb el futbol amateur també deu passar el mateix.
Bueno.
De mirar de posar els partits en una hora que
no existeix aquesta hora, Rivera.
Ja, bueno, perquè donen partits per tot arreu.
Exacte.
Almenys coincidint amb el Barça ni amb el Madrid, no?
No, clar, aquest és el pitjor.
Sí, sí.
Bé, doncs, sort dissabte a 7:45 del vespre.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Què te sembla, Moisés, de tots aquests resultats? El Lloret 4, Prosperitat 2, Sant Vicentí 6, Segarra 6, Ràpid de Santa Coloma 2, Mataró 5, Premià de Dalt 0, Rubí 1. Aquest no sembla un partit de futbol sala.
No, no, és estrany, el 0-1.
Racing de Pineda 3, Paret 5, Arenys 5, Arraona 2, que és el, probablement doncs, el resultat sorprès de la jornada, i Can Calet 2, Cerdanyola 7. L'Arraona i el Lloret tenen 19 punts, el Paret en té 17, el Rubí 15. Per la part de baix, Santa Coloma 7, Cerdanyola 4, Sant Vicentí 4 i Racing de Pineda 1. La propera jornada, Sant Vicentí Lloret, dissabte a 7:45 del vespre. Prosperitat, Ràpid de Santa Coloma, Ciutat de Mataró, Can Calet, Cerdanyola, Premià de Dalt, Rubí, Racing de Pineda, Paret, Arenys i Segarra, Arraona.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porta per parar els gols.
Moment per parlar de futbol. Déu-n'hi-do, 4-0 va guanyar el Club de Futbol Lloret davant de la Fundació Hermes en un partit que, si ho podríem definir, és intensitat pura i dura, al fons.
Sí, vull dir, a veure, aquesta cosa l'ha tingut tota la temporada, el Lloret, no?
Però molt accentuada, sí. aquest diumenge.
El que passa és que ahir li va sortir tot. I, no sé, ahir vam anar al mig del camp. Va tenir encert de cara a porteria. La defensa va estar correctíssima. I el que no hem... des d'aquí hem dit sempre que el que no se li pot criticar al Lloret és la garra, és les ganes aquí a casa, la voluntat de voler guanyar, no? I això, doncs, ahir va passar per sobre de l'Hermes, però de quina forma, no? Jo, per mi, és el millor partit que ha fet el Lloret aquesta temporada de llarg,
Els de Durdiales, que van deixar el partit sentenciat abans del descans, amb un 3-0, després a l'inici de la represa es fa el 4-0, Jo vaig veure un partit on tots dos equips en els primers 20 minuts van tenir una intensitat molt alta, sí. Però un van afluixant, van abaixant el ritme, que és l'Hermes, i l'altre va aguantar fins al minut 90. És a dir, un Lloret... Jo voldria destacar un jugador del Lloret, que ara l'escoltarem precisament, Josep Maria Major, en el centre del camp.
Sí,
És l'home que va donar equilibri, que va aguantar l'equip i a sobre està fent gols. O sigui, és espectacular el treball que fa aquest noi. I això, juntat amb el que tu dius, en atac va sortir tot. Venia el Lloret de fer 3 partits sense fer ni un gol.
Sí.
En aquesta vegada, 4.
Sí, però és el que parlem. O sigui, vam anar al mig del camp, el Lloret. En Major va ser l'amo.
Sí, sí.
Vale. I el que passa? Vull dir que si tu tens un... Hem parlat moltes vegades que el Lloret, el seu problema era que no dominava el mig del camp i que tenia molts problemes en el mig del camp i en canvi, doncs, ahir no. Vull dir, ahir el Lloret va ser expeditiu, va saber fer les coses ben fetes des del mig del camp i va saber tirar endavant a l'equip. I d'altra banda, jo destacaria en aquests primers minuts que l'Hermes va intentar arribar a la porteria del Lloret, la qualitat de la defensa del Lloret. És a dir, es va imposar sempre, va manar sempre sobre l'equip rival. I això es va traduir amb els 4 gols. La primera part del Lloret és excepcional. 3-0 amb uns gols... O sigui, són preciosos els gols que va fer el Lloret. Va ser una tarda de futbol extraordinària. I jo no sé, vull dir, a més, hi ha coses que a veure, els entrenadors tenen manies o que la gent té manies i diu, és que el Lloret estrenava samarretes i no es pot estrenar samarretes en un partit de Lliga. Vull dir, aquestes coses, sí o no?
Sí, bueno, sí, això són comentaris, no?
Pues fan aquests comentaris.
Supersticions.
Sí, surto amb uns pantalons blancs i guanyo. Doncs aquesta temporada comencem amb uns pantalons blancs i no guanyes. Però bueno, la cosa va per aquí, no? Ahir era la festa del Lloret.
La presentació amb tots els equips de base, amb un camp que feia gots, estava bastant ple, sobretot en el moment de la presentació, a tres quarts de quatre... I al final es va arrodonir la festa amb aquest 4-0 que estem explicant.
Clar, altres coses que a algú no li agraden, és a dir, no fem festes perquè després perdem el partit. Bueno, doncs tampoc. És a dir, vam fer el millor partit de la temporada, no?
Sí, tot el que podia sortir bé, al Lloret li va sortir bé, la veritat és que sí.
Quants nens hi havia?
No... A la presentació,
sí.
Uns 250 aproximadament. Ara escoltarem després en Pep Cardona, que ens dirà
perquè
més
sí,
o més la xifra.
Això sí que feia goig, eh?
Sí, sí, sí. Els petitons agafats de la mà dels jugadors del primer equip, sobretot, va ser l'última sortida. És el futur amb el present.
Bueno, i el fet és aquest, és a dir, que hi ha molta gent de Lloret jugant amb el primer equip i que ho estan fent molt bé i... No sé, és tot un conjunt de coses. Però jo el que voldria sempre és això... Vull dir, trobar un Lloret com el d'ahir, no? Que poguéssim... perquè, a veure, l'equip que tenia davant no era fàcil, eh?
No, era el millor visitant de la categoria fins al moment.
Imagina't, vull dir, i el Lloret li va passar per sobre. Però torno a dir que la clau de tot això és el que tu has dit. El Lloret va manar al mig del camp. I això va ser molt clar, perquè la gent de davant del Lloret va tenir pilotes molt clares per marcar, eh? I el 4-0 no és que sigui un resultat avoltat, eh? Vull dir, en podien haver baixat més?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, a la segona part, amb moltes jugades al contraatac, el Lloret va poder fer més gran aquesta victòria.
Bueno, escoltem, doncs...
Escoltem les reaccions després de finalitzar el partit de l'entrenador Edu Urdiales i de l'hereu de Calaguidó, Josep Maria Major, que va ser un dels amos del centre del camp. És el millor que hi ha. Victòria del Club de Futbol Lloret 4-0 davant la Fundació Privada Hermes. Estem amb Edu Urdiales, l'entrenador del Club de Futbol Lloret. Edu, enhorabona per la victòria. Continueu imbatuts a casa.
Sí, gràcies. Avui venia l'equip que era millor visitant, no? O que tenia millors números com a visitant i hem fet un gran partit a tots els nivells i el resultat ha sigut pues, esplèndid. A sobre era la presentació. Bueno, tenia tots els ingredients avui perquè fos un bon diumenge i així ha sigut.
Com es pot mantenir aquesta intensitat des de fins al minut 90? És increïble avui el Lloret.
Sí, es pot mantenir doncs, això, entrenant bé i que tots els jugadors estiguin fotuts en el treball, perquè el que ens manté vius és que també els 5 canvis que surten doncs, donen aquest plus que potser en algun moment ens pot faltar. I no hi ha secret, és que tothom treballa, tothom corre, tothom està ficat, tothom està concentrat i és això el que hem de continuar fent.
Es pot dir en aquest sentit que l'Hermes ha pagat els plats trencats de la derrota en el derbi?
Bueno, no, el derbi també va ser un partit intens i un partit on vam tenir moments de bon futbol, però el que està clar és que avui hem sortit molt concentrats des del primer moment, hem defensat molt junts i hem tingut una gran efectivitat en atac que era el que ens havia faltat a les últimes jornades.
Noms propis, sé que no t'agrada personalitzar, però en el centre del camp l'home que permet que l'equip no es trenqui, que hi hagi equilibri, Josep Maria Majó, espectacular.
Sí, avui ha fet un partit completíssim. És que, bueno, des que el van fitxar ha crescut d'una manera brutal i s'ha convertit en un jugador bàsic i aquí es veu, no?, l'evolució d'un jugador que ha tingut paciència durant un any per anar-se acoplant a la categoria, per anar-se fent, per saber escoltar els consells i s'ha convertit en això, no?, en aquest migcampista que tanta falta ens fa, però que avui s'ha entès a les mil meravelles amb en Juan quan ha estat, que ha fet també un partidàs, i amb l'Aniol quan ha sortit, que ens ha donat una altra vegada aquesta força que tanta falta ens fa.
Un altre nom propi, Edu, avui tornava després de molts mesos sense participar per una lesió. Xino, com l'has vist i com el veus treballant en els entrenaments?
Bé, en Xino està entrenant molt bé, està ja posant-se en forma, agafant el ritme, i bé, tot el que sigui minuts de competició li anirà molt bé per tornar a ser aquell jugador que vam veure l'any passat, que era tan important. Jo l'he vist bé, l'he vist confiat, l'he vist demanant la pilota, l'he vist controlant l'entorn, que és el que millor fa, i bueno, és això, agafar minuts, tots som necessaris aquest any per tirar endavant això, i quan més gent recuperem i més siguem, doncs molt millor per nosaltres.
A banda de sumar els 3 punts, de continuar imbatuts a casa, veníeu de 3 jornades sense fer gol, importantíssim, no?, que desfer-vos d'aquesta ratxa negativa amb 4 gols.
Sí, i que la gent de dalt que viu del gol, doncs també agafi sensacions, no? En Peti ha marcat 2 gols, en Carlos ha tornat a marcar, bueno, i l'Adri ha fet un partidàs també, el primer gol és mig gol seu, o sigui, tot el que hem fet en atac avui ha sigut molt efectiu, i tampoc hem d'oblidar que a part del 4-0 després, amb un partit que el que pots fer és relaxar-te, doncs hem continuat atacant, i en Roger ha tornat a sortir, ha tornat a portar de boli la defensa, l'Àlex ha desbordat, o sigui que crec que un partit molt complet, després de 3 partits sense gols ens feia falta marcar gols i tornar a agafar aquesta confiança en atac, i perfecte, ens anem contentíssims i espero que els de dalt amb la confiança que ens ha de donar això.
Última qüestió, pròxima setmana camp del Llagostera B, com esperes aquest partit, un Llagostera B que arriba després de guanyar 2-3 al camp del Girona B?
Bueno, és un partit que ens coneixem tots, nosaltres coneixem molt bé els seus jugadors, ells ens coneixen molt bé, el seu camp és una mica més petit que el nostre, i serà un partit això d'estar molt atents, d'estar molt concentrats, no podrem donar-los cap espai perquè l'aprofitaran, i serà un partit molt disputat, jo crec. Retrobarem potser, espero que no ens retrobem amb en Pol Gómez, que estigui amb el primer equip, però ens retrobarem amb gent que ha estat aquí, no?, com ell, com en Peque, i suposo que tindrà moltes ganes, però nosaltres també tenim ganes de continuar en aquestes posicions i continuar disfrutant d'aquest any, i bueno, ho donarem tot, ens hi deixarem la pell per abans de vacances de Nadal, doncs aquests 2 partits que tenim, desfondar-nos, donar-ho tot i després ja descansar.
Això t'anava a dir, no sé si tens el telèfon d'Oriol Alsina, però seria el moment perquè no jugués amb Pol Gómez, no? Suposo que per tu t'omple d'orgull, no?, que un jugador que tu has tingut arribi a debutar a segona B.
Home, tots els jugadors que han passat per aquí, jo els considero mig fills meus i els hi tinc un apreci tremendo. En Pol molt més, el vam portar aquí després de l'edat de juvenil, no ha parat de progressar i ojalà es quedin al primer equip. Jo no he de trucar a ningú perquè ell solet ja en els entrenaments segur que li demostra cada dia que és un gran jugador i que no és jugador de primera catalana, sinó que segona B també hi pot competir, pot jugar, i espero i desitjo que així sigui, però ja t'he dit, tots els jugadors que han passat per aquí, que han vingut de joves, que després han prosperat i que s'han anat cap a dalt, doncs sí que és un orgull per tot el cos tècnic, perquè això vol dir que han millorat, que els ha servit d'algú el pas per al Lloret, que el Lloret és un club que també forma jugadors. I jo què sé, aquest dematí mirava el partit de l'Olot contra el Peralada i també veia en Jani i és que el veia porter professional. O sigui, tots aquests que han anat passant per aquí ja han millorat. Orgullosos i crec que ells també tenen un bon record d'aquí de Lloret.
Doncs veurem què passa el pròxim partit al Llagostera B. Avui, de moment, 3 punts més. Edu Urdiales, gràcies per atendre'ns.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Escoltades les reaccions de l'entrenador Edu Urdiales, estem amb Josep Maria Major, migcampista del Club de Futbol Lloret. Josep, enhorabona per la victòria i personalment per el gol que has fet i per el partit.
Moltes gràcies, Moi. Avui ha estat un partit, jo crec que hem sortit molt, molt, molt concentrats, perquè veníem de 3 resultats negatius, tot i que el joc acompanyava, però no acabava d'entrar la bola. A tot ens van anul·lar un gol vàlid, a un pal a Farners, però bé, hem sortit molt conscienciats i hem sortit de totes.
Li preguntava jo al míster, a l'Edu Urdiales, com es pot mantenir aquesta intensitat des del minut 1 fins al 90. Avui ha estat espectacular.
Doncs la primera cosa, perquè s'entrena molt bé. Tenim una plantilla molt àmplia i quan entren els canvis no es nota gaire bé, o inclús milloren el que hi ha al camp, i això es nota. Avui ha entrat, per exemple, en Juan, no solia ser titular i ho ha fet superbé.
Veiem que no t'has oblidat de fer gols, tot i que l'any passat eres davanter i vas fer un quants gols. Avui, ara, com a migcampista, déu-n'hi-do, no? La rematada de cap bona.
Bueno, en Carlos, que ara just passava per aquí, me l'ha posat molt, molt tocada, i aquestes que només has de posar al cap i l'has de ficar cap a dins.
Valorava molt positivament, l'Edu Urdiales, la teva evolució des de que vas arribar la temporada passada fins ara. Tu també ho notes, això?
Sí, jo, bueno... A l'inici, jo vaig dir a l'entrevista passada, potser de la intensitat, i ho vaig dir com una mica una metàfora, allò que sembla que corris en carts i després puges aquí i ostres, et passen com Fórmula 1. Però és que és veritat, però a mesura d'entrenos ja porto un any i poc i molt bé, m'he adaptat força bé, diria.
Ara mateix sou tercers empatats a punts amb el segon.
Bueno.
És molt aviat encara.
Sí, és molt aviat, però és el que parlem. Nosaltres, setmana que ve ja vindrà a Llagostera, anem a Llagostera, que també ve de guanyar, i partit a partit. És molt un tòpic, però si mirem més enllà és quan baixarem.
Aquest partit contra el Llagostera B, contra diversos ex del Lloret, com Peque o Pol Gómez, si continua la plantilla del B, com l'esperes?
Doncs com la dinàmica d'aquests partits, un partit molt intens on ells segur que voldran portar el pes del partit perquè juguen a casa, i nosaltres hem de fer molta intensitat, que lluitar-les totes, ser un equip pesat com hem estat avui, i si tenim la sort de definir com avui, de ser matadors, ens enfrontarem al partit.
Areu, gràcies. Moltes i felicitats.
Moltes gràcies a tu, Moi.
I continuem parlant de futbol en aquesta competició. Ara hem escoltat, no?, el Club de Futbol Lloret anirà la setmana que ve al camp del Llagostera B, on hi ha, per exemple, Peque i Pol Gómez, dos exjugadors del Lloret, però la pròxima jornada, la jornada següent després del Llagostera, vindrà aquí a Lloret de Mar el Martinenc. I en el Martinenc tenim jugant a un lloretenc com Àlex Lobo, que l'any passat era el migcampista del Club de Futbol Lloret, i avui doncs volíem parlar amb ell, el tenim al telèfon. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, com veus en aquest Lloret? 4-0 davant la Fundació Hermes, vas estar en el camp, i un Lloret que està ara mateix empatat a punts amb el segon.
Sí, la veritat és que he estat ja gairebé tots els partits del Lloret i estan molt bé aquest any. Es nota en l'últim partit, en el d'ahir, estan fent molts gols. També vaig estar al partit del Vic i crec que me deixa guanyar i de 2 o 3 gols. I la veritat és que me n'alegro molt perquè estan fent les coses molt bé i ojalà continuïn amb aquesta línia.
Et toca venir aviat, en 2 jornades, Lloret Martinenc.
Sí, sí, i a més amb la dinàmica que porten, potser és un moment una miqueta complicat, tinc bastant de respecte perquè estic veient que el nivell que tenen és molt alt, que el camp del Lloret jo sé que és molt difícil perquè he estat allà 4 anys i sé el que és, però confio primer en guanyar el Girona, que és el primer partit que tenim, i després doncs tancar l'any amb una victòria a casa també.
Arribareu amb el Martinenc, que, com dius, en un moment complicat o decisiu, almenys per no marxar les vacances en zona de descens, perquè ara mateix us distancieu a un punt només del Llagostera B, que és qui marca aquest descens.
Sí, la derrota de dissabte al Camp de l'Avià, la veritat és que ens va deixar una miqueta tocats, perquè crec que vam fer partit com per guanyar, però és això, la primera catalana aquest any continua sent una miqueta igualada, que si guanya dos partits i es posa de dalt, així que confiem en guanyar aquests dos últims partits de l'any i marxar amb bones sensacions, perquè els últims partits jo crec que les hem deixades, hem recuperat sensacions després d'una patadita atacada, però bueno, jo crec que poquet a poquet agafarem la confiança de l'inici i tornarem a estar en una bona línia.
12 convocatòries, 7 titularitats, 5 suplències, un gol. Content, satisfet, Àlex, amb la teva presència fins ara en el Martinenc?
Sí, al començament no vaig entrar molt. Jo crec que, bueno, no estava tampoc del tot bé físicament, però una vegada vaig entrar al partit de Llagostera, pues vaig començar a agafar ritme, vaig començar a sumar minuts, i fins ara jo estic molt content allà.
Estàs, en definitiva, en un dels històrics del futbol català. Aquesta, no sé si es nota en els jugadors la pressió una miqueta de l'exigència que pot tenir un equip com el Martinenc, de que sempre ha d'aspirar tot?
Sí, bueno, es nota una miqueta en aquest sentit, però des de fora... aquest any el que he notat és que al ser una plantilla jove la gent està tenint bastanta paciència, perquè entenen que és un equip nou, perquè pràcticament només s'han quedat 3 de l'any passat, i la gent està tenint paciència perquè veuen que les sensacions són molt bones, perquè des de fora es veu que sí, que les sensacions no són dolentes, però que els resultats no acompanyen, i en aquest sentit la gent està, o sigui, tenen molta paciència. Veurem fins a on arriba, i ens anima molt. Això també, clar, al ser un històric, hi ha gent que no es perd ni un partit. L'altre dia hi havia 15 o 20 persones que van agafar el bus des de Barcelona i van perdre tot el dia per anar a veure el seu equip.
Déu-n'hi-do. Doncs, Àlex, tornarem a parlar amb tu el dia que us enfronteu contra el Lloret. Esperem que aquell dia no tingueu sort, però que sí que tingueu sort aquest pròxim cap de setmana, o la pròxima jornada, millor dit, contra el Girona.
Bueno, jo espero tenir sort del partit i trencar aquesta ratxa del Lloret a casa.
Molt bé. Àlex, una abraçada i gràcies, moltes gràcies per atendre'ns.
Vale, igualment. Gràcies a tots.
El Lobo conta que el Lloret no funciona gaire amb els equips de baix i que es pugui refer. Doncs aquest any ho té una mica dur, perquè la cosa del Lloret està força bé. Anem pels resultats. La jornada 13. Després diuen que el 13, veus?
Va ser
la bona. Lloret 4, Fundació Hermès 0, Girona B 2, Llagostera B 3, Masnou 1, Farners 1, Sant Cugat 2, Tona 2, Sant Joan de Montcada 2, Vic 0, Avià 2, Martinenc 0, Andorra 2, Ripollet 0, Horta 0 i Sants 2, Manresa 0. La classificació: Horta lidera amb 27 punts, Mollet, Lloret i Sants 22, i per la part de baix, Llagostera B 15 punts, Manresa 9, Tona 8 i Masnou 7 punts.
La pròxima jornada, Llagostera B Lloret, diumenge a les 5 de la tarda, a banda d'aquest partit, Martinenc Girona B, Farners Sant Joan de Montcada, Tona Sants, Vic Sant Cugat, Fundació Hermès Masnou, Mollet Avià, Horta Andorra i Manresa Ripollet. En tercera catalana, Malgrat 2, Lloret B 2 i Penya Barcelonista 1, Caldes de Malavella 5. En futbol base, els resultats del Club de Futbol Lloret: el Prebenjamí A perdia 1-3 contra el Tordera, el Benjamí D perdia 6-4, a Salt també perdia 4-0 el Benjamí C contra el Blanes, també perdia el Benjamí B 3-2 a Sant Hilari i també ho feia el Benjamí A 8-2 a Sant Celoni. Empat a 5 de l'Alaví D contra el Palafolls, derrota per un gol de diferència de l'Alaví C al camp del 4-Vents, 4-3, derrota 0-5 de l'Alaví B contra el Farners i derrota també 6-1 de l'Alaví A a Palamós. L'infantil C empatava 2 a Sant Gregori, l'infantil B perdia 8-0 al camp de la Vidriarenca i l'infantil A perdia al camp del líder, el Llagostera, 5-2. Victòria 6-1 del cadet B contra el Racing Blanenc, derrota del cadet A 4-3 contra el Sant Feliu de Guíxols, empat a 0 del juvenil C contra el Palafolls i derrotes del juvenil B 1-7 contra el Sabat i del juvenil A 3-0 contra el Premià. Com hem dit, es va celebrar la presentació del futbol base dels equips del Club de Futbol Lloret per aquesta temporada i vam enregistrar una entrevista al coordinador esportiu de l'entitat, que és en Pep Cardona. L'escoltem.
Abans de l'inici del partit del primer equip s'ha realitzat en el camp municipal d'esports de Lloret de Mar la presentació dels equips del Club de Futbol Lloret per la temporada 2016-2017 i estem amb el coordinador esportiu de l'entitat, en Pep Cardona. Pep, suposo que deu omplir d'orgull des de la teva posició veure la imatge de tants equips, tants nens, tants pares avui que han vingut a l'acte.
Pues sí, Moi, any rere any ho estem fent en el club i cada any es veien aquests nanos més jovenets que van pujant, més grandets ja, i això és molt maco de veure i esperem que això es pugui fer cada any perquè dintre del que hi ha és una part del club fer això obligada.
Com veus aquesta temporada? Com ha començat? Quines sensacions teniu?
Bueno, en principi aquesta temporada les sensacions sempre són bones perquè es fa molta il·lusió i amb molt d'acord i intentem també posar-hi part de cap, no? En un principi tenim diversos equips més que l'any passat, un parell d'equips més que l'any passat, hem passat d'uns 235 nens a uns 260 nens, tenim algun equip més, s'ha intentat posar, com deia fins ara, molta il·lusió i hem intentat que dintre de lo que és els equips posar uns entrenadors pues, que també comparteixin amb la nostra visió de coordinació, que crec que en aquest principi ho estem aconseguint. Molt contents amb això.
Una de les dificultats, entre cometes, amb les que us esteu trobant és la del juvenil A, en una categoria complicada com la preferent. La temporada no ha començat de la millor manera, no?
Pues sí, per desgràcia sí, no ha començat bé, però bueno, això és el futbol. S'hi ha posat en un principi molta il·lusió, creiem molt en aquests dos nois que teníem, que la setmana anterior van presentar la dimissió, però no per falta de ganes, simplement pues, que es veien una mica amb un carrer sense sortida. Vam intentar fer un equip molt bo, o bo, diem-li bo, per aguantar la categoria, però bueno, a vegades apostes per blanc i surt negre, i apostes per negre i surt blanc, no? Futbol no és matemàtic, s'hi ha posat tota l'il·lusió del món, aquests nois crec que han treballat molt bé fins ara, i bueno, quan veus que te piques a la paret dos vegades, doncs ells han optat per deixar l'equip. En un principi ho està agafant l'Alberto Gómez, que és un company de coordinació, però bueno, a veure, intentarem en aquesta setmana pues, una mica redreçar la imatge que estem donant d'equip, posar un entrenador nou i a veure si amb així pues, aconseguim posar un rumb a salvar la categoria, que en un principi és l'objectiu.
El juvenil A seria l'equip més alt dels de futbol base, els més petitons, l'Escoleta. Heu incrementat, no?, el nombre de participants aquest any?
Pues sí, això va una mica com va. L'any anterior, si mal no recordo, crec que teníem 12-13 nanos, aquest any estem en 24 i segurament en aquestes properes setmanes també s'incrementaran en 3 o 4 més. Molt contents perquè això és el boca a boca, es veu que Tito està fent molt bona feina des de fa molts anys i s'està treballant molt bé. A partir d'aquí, bueno, posar il·lusió perquè aquests nanos també segueixin dins del club.
Un dels últims equips en el que volíem personalitzar era el Tercera Catalana. Aquest any, objectiu, suposo que primer mantenir la categoria, no?
Pues sí, quan jo crec que és com el juvenil que ens ha passat, hem pujat i l'important era mantenir el Tercera Catalana, pues, el mateix. Ha assolit l'ascens aquest any, hem confiat en els mateixos entrenadors que teníem l'any anterior i l'únic que s'ha reforçat una mica amb sàvia jove i s'ha intentat pues, buscar l'equilibri de veterà jove, no? Perquè aquestes categories són molt i molt complicades, però molt, i amb això el que intentarem és la base principal és mantenir-se, però jo crec que farem un molt bon any amb la plantilla que tenim.
T'esperem un dia a la ràdio, Pep, moltes gràcies.
Quan vulgueu.
ventilador de fons, no hi ha cançons que t'aturin uns segons, que t'aturin uns segons.
I parlem d'atletisme perquè ahir es va disputar, es va celebrar la 93a edició, 93 ja, de la Jamboent de Barcelona, i vam tenir la participació de l'atleta lloretenc José Luis Blanco, que va finalitzar en el 22è lloc. El tenim al telèfon. José Luis, bon dia.
Bon dia.
22è lloc, sabem que vas començar en els primers quilòmetres, això sí, a les posicions capdavanteres, no?
Sí, en efecte, no? Vaig passar el quilòmetre 3 en primera posició, la veritat és que anava bastant bé, però bueno, vaig tenir un problema a la cama, a l'isquio, concretament, i això em va impedir entrar més davant que les opcions que en aquell moment tenia.
Ja havies participat en anys anteriors a la Jamboent, amb millor resultat, no?, fins i tot.
Sí, la veritat és que sí, no? Jo crec que ahir, doncs, bueno, el nivell era molt alt, perquè tot i que vaig arribar al 22è, doncs, d'espanyols vaig quedar a 5è, que també eren pràcticament tots africans. El nivell era molt alt, perquè, bueno, hi havia des dels keniatas que tenien menys de 27 minuts en 10 quilòmetres, fins a Antonio Badia, que és el campió d'Espanya i tercer d'Europa, i, bueno, la veritat és que n'esperava estar una mica més davant, però bueno, els problemes musculars, la veritat és que van passar factura pràcticament des del quilòmetre 4, des del 10 de la cursa, i al final ho vaig pagar, no?
Són 93 edicions ja d'aquesta Jamboent, una cursa molt, molt emblemàtica, no? Què té d'especial aquesta cursa?
Doncs mira, des de l'any 92 que vaig participar jo, ja porto 24 anys participant en la cursa d'elit, i és una cursa, doncs, bueno, engloba millors atletes pràcticament del cartell internacional, els espanyols i els catalans, sens dubte, i després també, doncs, bueno, que fan curses menors, i això és molt important. En l'any 93, en el meu cas, vaig quedar segon en júnior darrere de Reyes Esteves, a la samarreta de Lloret, i la veritat és que, bueno, és una cursa emblemàtica, amb un lluit, un espai, un lloc molt maco, i ahir es va tornar a veure, no?, que té un glamour aquesta cursa molt important.
Físicament ens has dit que vas tenir aquests problemes. De fet, si no vaig errat, ja havies renunciat a una cita que tenies fa poc, no?
Sí, en efecte, no? Jo crec que, bueno, encara ahir va notar que encara no estic recuperat del tot, però bueno, em feia molta il·lusió participar en aquesta cursa perquè, bueno, per tot el que engloba, com he comentat abans, i bueno, va ser una llàstima, no?, perquè anava molt ben col·locat i pensava que entraria entre els 10 primers, que era la idea que en el meu cas tenia, però bueno, és una cursa molt dura, tens que pujar tres cops la muntanya de Montlluït a un ritme molt important, després baixar tota la baixada del poble espanyol, que bueno, que vulguis o no, doncs les cames ho noten, i si físicament no estàs bé, doncs com en el meu cas ahir, doncs al final ho acabes pagant.
Volíem comentar amb tu també, José Luis, es va conèixer que hi ha nou president de la Federació Espanyola d'Atletisme, Raúl Chapado, què et sembla?
Bueno, va ser company a alguns campionats del món i campionats d'Europa fa anys, van arribar a coincidir, la veritat és que bueno, tinc bona amistat amb ell, la veritat és que jo espero que faci canvis importants, l'atletisme espanyol està molt estancat els últims anys i bueno, faltava gent amb ganes com ell, doncs que li pugui dar un gir, no? En aquest cas, nosaltres també, com en el meu cas, que organitzo curses, cap d'elles està al calendari de la Federació Espanyola, perquè, bueno, tenen pagat un cànon molt important, i en aquest cas, doncs, amb Raúl Chapado, doncs, esperem arribar a un acord, perquè curses com la cursa en Nassos, on tenim pràcticament 14.000 corredors, doncs puguin estar al calendari de la Federació Espanyola, que això, doncs, bueno, també li dona més caixa a la cursa, i també es permet, doncs, que vinguin a participar al detall de nivell internacional.
Li escoltava una entrevista aquest dia amb els companys de Ràdio Nacional, on deia que sobretot vol potenciar mediàticament l'atletisme.
Bueno, la veritat és que ara mateix, doncs, és complicat perquè existeixen molts canals, li tens que donar un gir a les seves competicions, no tothom li agrada veure com està en 30 minuts saltant, doncs, alguna de les disciplines que fan el disma, i això ho tenen que retallar, doncs, bueno, ja sigui fent un atletisme que aporti a la gent del carrer a fer-ho, o com a mínim, doncs, bueno, que els sponsors s'impliquin una mica més, no? Jo crec que és bastant important, perquè ara mateix, doncs, els sponsors prefereixen, doncs, patrocinar una cursa corredors que, vulguis o no, té un retorn a l'hora de la marca, que no publicitar una competició més a nivell internacional, que és més complicat, doncs, tindrà aquest ressò que té una cursa popular.
Josep Lluís, bon dia.
Bon dia, Serrano.
A veure, el problema dels atletes espanyols és moltes vegades doncs, que no tenen la compensació econòmica que haurien de tenir per dedicar-se a fer atletisme com Déu mana. I això, doncs, sembla que ho estem pagant doncs, amb resultats. I com s'ha de canviar això? Tu parlaves ara d'espònsors. S'ha de fer un esforç més gran per trobar doncs, espònsors que puguin recolzar la gent que us dediqueu a fer doncs, esport d'èlit.
Sí, bueno, ara mateix doncs, la diferència de l'atletisme actual al de fa pràcticament 10 anys, doncs un atleta pot estar cobrant un 66% menys de nivell del caché que hi havia fa el 2006 al 2016, no? O sigui que hi havia una diferència molt abismal, però que t'ho he comentat abans. També doncs, el nivell d'atletes a nivell de carismàtics no hi ha tants com abans, quan estan en Reyes Tevez, Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, i bueno, no per llançar més flors, però allà a la Jambon, per exemple, estava el campió d'Espanya, el Toni Abadía, que és tercer d'Europa, estava jo i pràcticament em feia més fotos jo amb aficionats, es feien més fotos amb mi que pràcticament amb ell, quan ell és el cap de cartell pràcticament, no? I en el cas de Martín Fiz i Abel Antón, doncs passa pràcticament el mateix. Ells ara mateix tenen més caché mediàtic a nivell d'espònsors i a nivell d'atletes populars que un atleta actual, no? I això ho tenen que canviar, doncs ja a nivell d'atletes també, de com porten les xarxes socials, que és molt important a dia d'avui. O sigui, el portar les xarxes socials doncs a nivell d'espònsors és important. Un atleta que posi algun comentari que no li agradi un espònsor li pot costar aquest espònsor. I això ha passat i passarà, i bueno, hem arribat a una tecnologia actual on les mateixes xarxes socials són les que fan que moltes marques contractin atletes que no siguin molt bons, però que tinguin molts seguidors, perquè realment el que busquen és això, no? Retorn.
Però això és una mica el peix que es mossega la cua, Josep Lluís. Si tu econòmicament doncs no pots, no sé, dedicar-te a l'atletisme 100% i llavors un mira mediàticament i diu, bueno, a les Olimpiades que han fet els espanyols, oh, quins resultats dolents, oh, que no... Esclar, a veure, un s'organitza la vida de manera que diu, puc viure de l'atletisme o no puc viure de l'atletisme, com ho tinc que fer? Aleshores, si és clar, si no trobes doncs aquest apoio de les cases comercials, si no te fas aquest doncs ressò mediàtic, automàticament doncs el nivell o la gent no va a fer atletisme perquè pensa, bueno, doncs potser si me dedico a un altre esport en tindré millors resultats econòmics.
Sí, això també influeix molt en la Federació Espanyola, per això canviar la de president és important. I bueno, fa poc, si no sé si vau llegir a la premsa, que Carles Castillejo va renunciar a la beca de la federació perquè realment el tindre una beca no et permet competir en segons quines curses. I estàs molt atat amb les marques comercials de la mateixa federació, i al final ell va renunciar a una beca de la federació per poder participar a la cursa que ell vulgui durant tot l'any, no? I això és un clar exemple de que la normativa aquesta es té que canviar, té que beneficiar tant atletes com federació. No pot ser que la federació doncs tingui els seus sponsors i obligui els corredors a participar segons quines curses, i això fa que, bueno, que com tu has comentat, el peix que mossega la cua, perquè al final els resultats als campionats internacionals no són els esperats, i els aficionats ho veuen i clar, acaben decepcionats, òbviament.
Esperem que la lluita continuï, ja són molts anys, i evidentment doncs Blanco, la qüestió la coneixes tu millor que ningú.
Sí, per cert, fico aquí un xip. L'altre dia, l'aniversari de Nova Ràdio Directa, en el que vaig assistir, us felicito a tots, i em vaig quedar amb les ganes de fer-me una foto amb tu, Serrano, et vaig buscar i després
ens trobarem en alguna altra ocasió.
Sí, em vaig quedar amb les ganes de fer-me una foto amb tu i bueno, el vaig estar buscant i després, i bueno, però segur que ens tornarem a trobar.
I tant, jo crec que sí.
Sí, sí.
Me farà molta il·lusió, eh?
Igualment.
Gràcies.
Bon dia.
aquest cap de setmana no teníem lliga, hoquei, lliga d'hoquei, perquè hi havia, doncs, competicions europees, no? Amb la Copa d'Europa, bueno, doncs, com que és una lligueta, els que fan, doncs, diguéssim, els bons,
sí.
Els resultats influeixen, sí, però de quina manera, no? Per exemple, podem destacar, doncs, que el Degenbach austriac va perdre amb el Benfica de Portugal per 3-4, o que el Vic, que és un resultat que ens sap, doncs, una mica greu, doncs, va perdre amb el Lodi italià. Els equips italians actualment estan molt forts, això era el grup A. El grup B, el Bassano de Portugal va perdre amb el Porto portuguès, i el Marignac francès, el Barça el va pallissar per 2-6. En el grup C, el Reus, doncs, va guanyar 3-2 a l'Sporting de Portugal, i el Quever francès va perdre amb els italians per 6-8. I en el grup D, el Bragança italià a l'Oliveirense portuguès, doncs, va guanyar per 3-4. La Vendem francès va perdre amb el Liceu de la Corunya per 3-5, que és el proper rival del Lloret, no?
Sí, correcte.
I en quant a la Copa de la Cers, que aquí sí que les garrotades van a cara o creu, és a dir, això són eliminatòries, no és una lligueta, doncs va haver-hi això, cara i creu. És a dir, el Moritz Vendrell va perdre 2-5 amb el Viareggio. El partit d'aquí havia empatat a 3 i, per tant, doncs, queda eliminat. És a dir, que el Vendrell queda fora. El que sí es va classificar va ser el Caldes, que va guanyar en el Coutres francès, doncs, per 6-1, que ja l'havia guanyat per 1-0. D'altra banda, el Falònica italià, doncs, va guanyar 6-4 al Noia Freixenet, i ja havia guanyat 2-1 aquí a Noia, per tant, fora el Noia, i evidentment, doncs, és un altre equip espanyol que se'n va d'aquesta categoria. I a l'Igualada sí que va guanyar a Suïssa per 2-7 en l'equip del Biasca.
Per tant, dues de fredes, dues de calentes.
Exacte, dos equips classificats, dos equips que se'n van fora. I això, doncs, el que sí s'està donant és, no sé, jo diria que és els equips italians estan fortíssims, i això, no sé si al final de tot això ho pagarem amb els classificats o no, però, per exemple, no sé, doncs, de la seva categoria en el grup A, en l'Eurolliga, el Vic té un punt, és a dir, que està pràcticament fora dels llocs de classificació, no? Per sobre d'ell hi ha el Benfica, i per sobre d'ell hi ha el Lodi. És a dir, per tant, ho té molt malament, no? El Barça, evidentment, és el Barça, i menja part, i d'altra banda el Reus també està dalt de la seva classificació, i el Liceu també està dalt del seu grup. És a dir, encara continua aquesta hegemonia dels equips espanyols, però cada vegada els equips italians se'ns hi acosten més, i els portuguesos ja, bueno, doncs, n'hi ha dos o tres que no en parlem. Vull dir que tenim, doncs, la cosa aquí a tocar.
Com hem dit, aquest cap de setmana no hi havia competició per aquestes competicions europees, però el Club Hoquei Lloret, recordem que jugarà aquest dissabte a 8:45 del vespre, rebrà precisament el Liceo, un Liceo que ja hem comentat en els anteriors programes que potser no és aquest Liceo tan potent de les últimes temporades, però al final sempre és el Liceo.
Mira, li falta en Margalló. Margalló estava considerat, o està considerat, no sé si com el millor jugador del món o un dels millors jugadors del món d'hoquei sobre patins, no? I això, vulguis o no vulguis, es nota. És a dir, aquest Liceo es recolzava sobre aquest home, i un altre que no recordo ara el nom, però que també ha deixat el Liceo aquesta temporada. És a dir, són dos jugadors d'èlit que ha perdut el Liceo, i això dona pas a tenir, per exemple, doncs, aquest 4-4 de la setmana passada davant de l'Alcoi. Vull dir, són resultats impensables, no? I evidentment, doncs, bueno, la cosa va per aquí, que tindrà molta feina el Lloret per guanyar el Liceo, si tant de bo pugui fer-ho, i tant de bo faci un bon resultat, perquè el Lloret, és clar, ja porta, doncs, 4 partits, em sembla que són seguits perdent, no? I, és clar, això, vulguis o no, també doncs, és una cosa que arrossegues, i que penses, a veure si tornaré, doncs, a palmar a casa, i això, doncs, se nota bastant, no?
Doncs dissabte, 8:45 del vespre, en el Pavelló Municipal d'Esports, Lloret Liceo.
I tanquem parlant de vòlei.
Sí, ja l'equip classificat de manera matemàtica per la fase d'ascens. Victòria 3-0 contra el Tiana.
Molt clar, eh? 25-14, 25-6, 25-8. Això és pallissa.
Incontestable, sí, claríssimament, sí, sí.
L'entrebanc del Sant Pere Pescador també va guanyar 3-0 en el Figueres. El Sant Celoni i el Mataró, doncs el Mataró va guanyar 2-3 i el Bordils va guanyar 3-1 a l'ABAP de Girona. El Lloret té 27 punts, el Sant Pere Pescador en té 24, el Bordils en té 20, l'ABAP de Girona 11, és a dir, per tant, sí que queda clar que ja no hi poden arribar-hi en aquests 27 punts del Lloret, que ja, ja està classificat, el Figueres 10, el Tiana 7, el Sant Celoni 7 i el Mataró 2.
La pròxima jornada, Figueres-Lloret, serà dissabte dia 10. El pròxim cap de setmana també descansen aquests equips. A les 5 de la tarda serà el partit. Tiana-Bordils, Abab-Girona-Sant Celoni i Mataró-Sant Pere-Pescador.
Ens queda saber com els hi va anar aquesta reunió que van tenir les noies del bàsquet, no?
Sí, sí, ui, la setmana que ve hem de trucar a la Berta que ens expliqui.
Vinga, doncs, tornarem a trobar dilluns que ve i, evidentment, el que desitgem és que tingueu una bona setmana i que dilluns que ve ens tornem a parlar d'esports i ens ho passem bé.
Així ho farem. Feliç setmana. Gràcies.
Esportiu.